L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, apatia estacional, amb Gemma Hortet i el doctor Mas Grau. Senyora, senyor, benvinguts.
Hola.
Ben
retrobats. Gemma, el primer que volies fer era normalitzar, fer una crida a favor de normalitzar aquesta apatia estacional.
Totalment, Gaspar. Jo penso que vivim en una societat on volem que les coses siguin planeres, que tot sigui lineal, i ens hem oblidat de que tot és cíclic. O sigui, l'apatia al final no és res més que una situació física i emocional que es dona normalment de manera interestacional, que ens permet poder agafar energia, recluir-nos per agafar energia per després passar al següent estat. Però aquests moments de reclusió d'energia es donen no tan sols durant l'estació, l'estacionalitat, sinó que també es dona durant el dia. A vegades se'ns oblida que arribem a casa quan cau el sol i tenim aquest estat d'apatia, que és aquest estat de que estic cansat, no tinc ganes de fer res, vull entrar en aquesta calma, i a vegades això ens amoïna, o a vegades no, a vegades senzillament ens deixem anar. Llavors, per això penso que és molt important entendre que la vida és cíclica i que aquesta apatia, mentre no sigui patològica, i per mi patològic és en el moment en què ens fa mal, en què no podem sobresortir d'aquesta situació que s'allarga massa en el temps o ens produeix un patiment, no es tindria per què tractar-se.
La Gemma Hortet no és la primera vegada que ens acompanya a l'Ofici de Viure. Va venir a presentar el seu llibre Augmenta tu vitalitat i ens explicaves com hi va haver una època de la teva vida en què notaves que et faltava aquesta vitalitat i que teòricament t'alimentaves bé, i allà vas canviar radicalment d'hàbits alimentaris i va començar també el teu interès per aquesta nutrició energètica també, i tu mateixa, clar, d'alguna manera ens estàs donant la resposta, ens estàs dient, a veure, una cosa és que et falti, una cosa és la vitalitat provocada per, no?, pels aliments, per la manera de menjar, i l'altra és una manca de vitalitat natural.
Natural, exacte, que a vegades se'ns oblida, o sigui, la vida al final és un equilibri constant on hi ha dues energies, o sigui, hi ha l'activitat, hi ha el descans, hi ha el dia, hi ha la nit, o sigui, i necessitem que hi hagi un cicle, que tot sigui cíclic per poder agafar aquesta embranzida. I al final l'apatia estacional passa això. Llavors, venim, en el cas de la tardor, venim de l'estiu, on hi ha molta llum, on estem moltes hores fora, hi ha més activitat, i de cop i volta els ritmes cauen, cau la llum, llavors la llum és un gran vitalitzant, comença a fer més fred, el fred també fa, arrelenteix d'alguna manera els moviments del cos, comença a haver canvis estacionals, pluja, tot això fa que de cop i volta el nostre cos tingui que fer una adaptació molt ràpida. Què passa? Que si aquesta persona no té suficient energia per fer aquesta adaptació, és més feble o és altament sensible, el que diuen les persones PAS, pot ser que aquesta apatia, aquest transcurs que té que fer aquesta transició per la pròxima estació, li costi, el faci patir. També vivim en una societat que no acompanya els cicles per res del món. O sigui, al contrari, una societat de la productivitat on tot volem que sigui lineal. Clar, això ens fa perdre moltíssima vitalitat. Si respectéssim una mica aquests cicles, aquesta apatia al final seria un acompanyament més de la vida.
Diu el doctor Mas Grau, a la tardor, quan cauen les fulles dels arbres i s'entra en un període melangiós, bé, dona a entendre que és habitual que ens sentim així. Fins i tot al pic de l'estiu, escriu vostè, hi ha qui té trastorns de l'estat d'ànim degut a l'excés de calor. I la primavera és ben coneguda quan tota la naturalesa es desperta i hi ha persones que pateixen símptomes de decaïment especialment físic, que s'ha anomenat com astènia primaveral, sovint amb ansietat, insomni i falta de gana. És a dir, que està, que vostè sempre té molt present les estacions.
Bueno, clar, és que no és que estan, és que estan presents.
A nivell energètic.
Sí, sí. No, el gran problema que tenim avui dia és que les tenim massa poc presents i que estem desconnectats dels cicles de la natura, com ho hem normalitzat. I això és una cosa cultural que ens afecta totes les religions del llibre, totes les cultures bíbliques, diguem, que el qual ens han donat a entendre que l'home és una espècie de petit déu que està fet a la imatge i semblança del gran déu, i on es pot permetre de potinejar la naturalesa tot com vulgui, fins i tot la seva pròpia naturalesa. I això li causa un desgavell important, quan de fet l'entorn, diguem, el clima, per dir-ho d'una manera, no només les estacions, sinó el clima en general, és el responsable de bona part dels malalties més corrents. I, en canvi, avui dia es tendeix a ignorar-ho. I el típic cop d'aire, el típic refredat, són coses realment d'una exposició a un clima que, per altra banda, el manipulem de tal manera que ja no són només els ritmes estacionals aquests, el pic de l'estiu, o sigui, les temperatures màximes o mínimes de l'hivern que poden arribar a fer mal quan no és prou saludable, sinó els canvis de temps, els canvis de clima extemporanis. Estem tot el rato manipulant. Llavors, hi ha molt més refredats avui dia a l'estiu que no pas a l'hivern. És una cosa terrible. I hem desconnectat, i aquest jo crec que és el principal problema que tenim, o un dels grans problemes que té l'home modern, que està desconnectat de la natura.
Com ho saps quan dius aquí hi ha apatia estacional o la persona té un dèficit relacionat amb l'alimentació i cal canviar l'alimentació?
Doncs mira, jo sobretot el que faig és un anàlisi de l'estil de vida. L'estil de vida de la persona em diu molt què està passant amb aquella persona. Començo a preguntar-li des de que es lleva fins que se'n va a dormir tot el que fa. Clar, si aquesta persona ja fa un ritme totalment en desacord amb el ritme de la natura, està claríssim que aquí hi haurà una apatia estacional, o sigui, una apatia estacional. Però al final no és tan sols una apatia estacional, és una apatia que va en desacord amb el seu ritme de vida i la seva capacitat energètica. Llavors sempre treballo. Per mi l'alimentació és una eina terapèutica molt potent que se'ns ha oblidat. Abans en parlàvem una miqueta entre
vestides.
A micròfon tancat. De la importància de la cuina, no? Que s'ha perdut a l'art de cuinar. O sigui, hi ha aliments que són altament revitalitzants i terapèutics, que si anéssim menjant durant tot l'any, com són les sopes, els caldos, les sopes, això és un xup-xup, és un revitalitzant de l'organisme a foc lent que fa que anem guanyant energia d'alguna manera. I això avui en dia la gent no sap fer sopes.
Sí, sí, no, totalment. Sí, està d'acord, no, doctor?
Oh, i tant. L'alimentació, que és important, és que fins i tot la manera com, o sigui, el tipus d'aliment, no? Aliments que no creixen de manera natural, tampoc. Que no creixen, que no han vist mai el sol. Enciam que no han vist mai el sol. Que no han vist mai la terra. Que són substractes per fer-los créixer, no? I ous que no d'animals malalts, i, bueno, en fi, tot plegat. El tipus d'alimentació és totalment desvitalitzant, perquè, de fet, quan ens alimentem, de fet, del sol, indirectament, a través del món vegetal.
Ens hem de deixar endur per l'apatia estacional, per exemple, per dormir més, o bé l'hem de, entre cometes, combatre?
No hem de combatre mai res, no, simplement ho has d'entendre i sobreposar-t'hi si és massa. Vull dir, si ho entens, tampoc és tan complicat. A part que des del moment que tu veus que és estacional, li treus tot el pitjor de l'apatia, que és no veure-li el final, ja saps, i a més ho saps de cada any. I és el que has de fer, llavors, prendre les mesures per minimitzar-ho, que són molt senzilles, la vida era lliure, molt sol, il·luminar bé la casa, il·luminar bé el d'això, i després no drogar-te, sobretot. No
prendre, en quin sentit?
No prendre alcohol, per exemple, convida molt a l'alcoholisme, a refer-la, i ni els fàrmacs, perquè no es mereix en absolut aquest tipus de... D'això no es mereix.
Sí, jo sempre dic que el doctor Mas Grau va fent amics, cada cop més amics, en la indústria farmacèutica.
Bueno, en aquest cas, el Joan Ramon Laporte, que és el catedràtic.
És qui n'ha fet molts d'amics des de la publicació del seu llibre.
Suposo que també n'ha fet, però ho explica molt bé. Vull dir que els fàrmacs antidepressius no són millors que el placebo. No, són... Llavors, i tenen molts efectes secundaris, que és una addicció, o sigui, que és un nou problema. Llavors, quan arriba el bon temps, potser surt el sol i estàs bé, però no pots acabar d'estar bé perquè estàs prenent un fàrmac que no et deixa estar bé.
Hi ha una estació, entre cometes, idònia per al nostre cos o per al nostre estat d'ànim, o en totes podem sentir apatia? Què en penseu?
Jo penso que en totes podem sentir apatia si el nostre cos no està preparat per rebre aquell moment. O sigui, si li falta energia. És el que dèiem abans, no? O sigui, al final, si tu vas seguint els ritmes de la natura i te'n vas... Ara que es fa... una de les coses molt importants per tenir energia, jo dic sempre, és menjar quan hi ha hores de llum, no? Llavors això aquí a Catalunya, a Espanya, ho fem molt malament perquè ens sopem molt tard, ens anem a dormir molt tard, llavors això ja ens desvitalitza perquè justament la gran regeneració celular es fa per la nit i es fa quan es comença a fer de nit i s'activa la melatonina i llavors ja fem tota aquesta regeneració. Clar, si tot això ja ens ho trenquem, ja tenim aquí un problema tremendo que anem arrossegant i podem anar arrossegant estació rere estació. Què passa? Que quan hi ha un canvi sobtat de llum o de clima, i tu ja no tens suficient energia, la capacitat d'adaptació fa que tu te'n ressenteixis molt més i ho passis pitjor.
Avui a l'Ofici de Viure estem parlant amb el doctor Miquel Masgrau i la Gemma Hortet de l'apatia estacional. Diu el doctor Masgrau, els orígens de l'ésser humà es troben al tròpic i només molt recentment en l'evolució ha habitat zones fredes amb estacions de moltes menys hores de llum. I com més ens allunyem del tròpic, més freqüentment trobem persones que presenten símptomes derivats d'aquesta falta de llum. De manera que quan arriba la tardor senten un decaïment que no els deixa fins a la primavera. Als països nòrdics, la neu és el bé més desitjat perquè necessiten la seva lluentor, la reverberació de la poca llum que tenen durant el dia. I aquí estem de sort. Tenim estacions, però més o menys llum tot l'any. Això, segons el doctor Masgrau, s'estructura així. Les estacions reprodueixen al llarg de l'any el cicle diari. L'hivern equival a la nit, període imprescindible de recuperació de l'energia per a una nova jornada. La disminució de l'activitat propicia les funcions de reparació. Dormir és una breu letàrgia quotidiana que transcorre en els moments de foscor, que, com és sabut, és quan més profit fa el son. L'hivern, la nit de l'any, és el moment de la foscor i d'un fred que alenteix tots els moviments fins al nivell molecular. És que, com escriu la Gemma Hortet a Alimenta tu vitalitat, la vitalitat és un concepte físic, però també mental, de tenir ganes de fer coses. I potser no en tenim tantes quan comencen a escurçar-se les hores de llum, però segur que les recuperem i amb escreix quan arriba la primavera i finalment a l'estiu ens sembla que ens podem menjar el món. I després, ara, el cicle torna a començar. Avui a l'Ofici de Viure, apatia estacional.
Albert Camí. La tardor és una segona primavera, on cada fulla és una flor.
Hola, sóc l'Helen Flix, psicòleg clínic i de la salut, directora de l'espai Helen Flix a Barcelona, especialitzada en combatre l'estrès de vida i totes les seves derivacions clíniques, escriptora i conferenciant. L'astènia és un estat físic i psicològic que es caracteritza per una sensació de debilitat o fatiga i que minva el rendiment i augmenta la desmotivació de les persones. La intensitat dels símptomes varia d'una persona a una altra. Per sort, els símptomes de l'apatia estacional acostumen a passar després de les primeres setmanes del canvi d'estació. Disminueixen de forma natural i progressivament un cop ens hem adaptat a la situació nova. Menys hores de llum, fred o a primavera a l'efecte invers. Pues fa baixar o pujar la serotonina que regula els estats d'ànim i les emocions. Per minimitzar els efectes, hauríem d'augmentar el temps que estem exposats a la llum i a poder ser el sol per afavorir el neurotransmissor serotonina. Reorganitzar els nostres hàbits i aprofitar tot el que es pugui durant la tardor. Anar a un concert, al teatre, ballar, gaudir d'amics, lectura, abraçades, sexe plaent, meditar, fer ioga o caminar. Els banys de bosc ajuden molt tot l'any a baixar el cortisol.
fer exercici físic, perquè vigoritza el cos, estimula la serotonina i les endorfines i baixa l'estrès diari. Mantenir una dieta equilibrada i variada, evidentment, verdures i fruites de temporada, que són les essencials per evitar aquests símptomes, fruits secs i tot allò que porti triptòfan, que és el precursor de la serotonina. Sempre això ens ajudarà a minvar els efectes de l'apatia estacional. Viure una mica més slow life, fer una gestió realista del nostre temps, descansar en paradetes al treball, prenent una infusió, mirant per la finestra, o anant a petar la xerradeta uns minuts amb un company de feina. L'estrès, recordeu que és un gran enemic de l'estat d'ànim. Dormir sense dispositius mòbils ajuda, perquè aquest petit vibració que podem posar encara que estigui en silenci activa els nostres estats d'alerta mentre dormim. Per tant, llegir una estoneta abans de dormir per evitar els estímuls de la llum blava ens ajudarà i mantenir horaris com fem amb els nostres nens. Seran petits consells que ens poden ajudar a poder portar millor aquest canvi d'estació i el jet lag del canvi d'hora.
Gemma, tu escrius que la nutrició energètica és holística perquè és una pràctica que nodreix, en tots els sentits ens nodreix, nodreix el cos físic, el cos mental, el cos emocional, el cos espiritual, perquè contemplen els aliments molt més que nutrients bioquímics, i veu tipus d'energia, i veu afinitat per òrgans, i veu moviments emocionals. Quan mengem, dius, no només ingerim nutrients, sinó que també ingerim la seva vitalitat. Des d'aquest punt de vista, els aliments ens poden ajudar, i molt, no només les sopes, a combatre aquesta expressió que no li agrada al doctor Masgrau, entre cometes, aquesta apatia estacional.
Totalment. El que és molt important entendre, bueno, la medicina xinesa en parla molt d'una interestació que nosaltres no tenim, no? Que és l'estació que es dona entre que s'acaba l'estiu i que comença la tardor, que al final aquesta interestació que tenim, que és la que correspon a la Terra, al nostre centre energètic, que seria el sistema digestiu, és una interestació que per cuidar-la és la que ens dona com tot l'equilibri a tot el cos. I que la medicina xinesa en parla molt perquè diu que si nosaltres cada vegada que canviéssim d'estació o cada vegada que necessitem fer un trànsit a la nostra vida, féssim l'alimentació que correspon a l'element terra, ens recarregaríem d'energia. I què tindríem que fer? Llavors, sobretot, en aquesta interestació, el que són aliments dolços, que en parla la nutrició energètica, són els que es van més bé, que són també els que corresponen als que estan més arrelats a la terra, els que són més rics en minerals, com la carbassa, com el boniato, com la pastanaga, també com la ceba, com el nap tan desconegut, no? Tots aquests midons de bona qualitat, rics en nutrients, que al final sabem que ara per ciència nodreixen el que en parlem tant com el que és la microbiota, no? Perquè tots aquests midons, si els cuinem adequadament i els deixem reposar, són un aliment meravellós per a la nostra microbiota i augmenten el nostre sistema immune, ens ajuden a fer més serotonina, més neurotransmissors del benestar, o sigui, al final tot hi ha una interconnexió, no?, entre tot, entre ciència, medicina xinesa, entre el que mengem i al final com ens sentim. I si nosaltres agafem aquests aliments de la terra d'alguna manera durant tot l'any, quan ens sentim més febles i nodrim aquesta part, aquest centre, això ens va vitalitzant. També parla la medicina xinesa d'alguns aliments medicina, com són el kuzu. El kuzu, que és un midó, que és una arrel, ajuda molt a reforçar el sistema digestiu, també. És un midó que també li agrada molt a les nostres bactèries. Li agrada moltíssim, no? Per fer també més àcids grassos a cadena curta, també. Que tot això ens dona una energia extra que ajuda a nodrir-nos, també. O sigui, parla d'això. I també parla d'altres aliments que ens ajuden a moure l'energia, que és el que necessitem a vegades quan entrem en aquesta apatia dels picants. L'aliment picant, que a vegades no té per què ser picant de sabor, però sí que és picant com a moviment energètic, ens ajuda que no estem estancats. O sigui, una alimentació planera i una alimentació uniforme no ajuda. La ceba és un aliment picant, el gengibre és un aliment picant, però també ho és la menta. La menta és un picant fresc i el nap també és un picant fresc, per exemple. Llavors, les persones que són més caloroses poden fer servir aquests picants frescos per ajudar a que es mogui el sistema digestiu, a que es mogui l'energia de l'organisme i estar més actius per dintre i eliminar toxines i fer millor la digestió. I les persones que són més frodoliques faran servir més aquests picants calents que també, a més de totes les propietats bioquímiques que tenen meravelloses que ajuden al sistema immune, també ajuden a moure l'energia. Per això m'agrada tant la medicina xinesa i la nutrició energètica, perquè veu totes aquestes característiques que té un aliment que a vegades la ciència no les pot acabar de demostrar, però tu les sents quan les prens.
Per al·lusions, medicina xinesa, doctor Mas Grau.
Sí, bueno, vaig tenir l'ocasió, ho rectifico completament, vaig tenir l'ocasió l'any 80, ja fa temps d'això, de passar un any amb un metge, al costat d'un metge, del qual vaig aprendre moltíssim, a Hong Kong, i a més un bon gourmet. I cada dia, durant un any, m'han anat a dinar dels millors restaurants de Hong Kong, que no vull dir pas els més luxosos, sinó els més tradicionals, tan tradicionals que no tenien taules de dos. Seran taules comunals, normalment, perquè a la Xina el menjar és un acte social. I ell mateix convidava normalment cada dia uns quants amics i sempre ens aplegava uns quants en una taula, a la qual la major part de la menjada consistia en parlar del menjar, perquè són els agradava molt el menjar. I les taules eren rodones, amb una part circular al mig, que va circulant, i tothom anava triant el que més li convenia, el que més li agradava. És la cultura que hi havia, els criteris que tenien per seleccionar cada aliment, era increïble. Però sobretot el que era increïble, el llenguatge. O sigui, en cap moment es va parlar de matèria, d'hidrats de carboni, de proteïnes, de serotonina, de triptòfan.
No comptàveu calories, doctor?
No comptaven calories i no hi havia cap persona que estigués grassa, per altra banda, no? Però, en canvi, tot era tònics, tots, això alimenta...
Tònics?
Sí, això alimenta tant l'energia... O sigui, eren aliments de debò, això, o dispersa una determinada energia, però tot era vitalitzant, diguem, fins i tot el llenguatge i el resultat també, evidentment. Va ser una gran lliçó del que és... A partir de llavors mai més he pogut seguir el discurs de la dietètica oficial.
Ni tradicional. Vostè diu... Jo ha dit més d'una vegada en aquest programa de règim, ja em vaig viure un. Clar, no en vull pas més.
Clar, o sigui, realment l'aliment és aliment. És que no li pots posar altres coses. Per què li has de posar coses que ningú sap què són? Què és el triptòfan, per favor? La serotonina, jo que sé, ningú sap. Bueno, potser hi ha algun químic d'aquests que està enganxat al microscopi, que sí, però són els que ens sentim a parlar. Però no, per què fer servir aquest llenguatge quan ens entenem perfectament amb el llenguatge planer?
Llavors, vostè durant aquesta època, durant el dia, treballava amb l'energia dels pacients, no?, a través de l'acupuntura, entenc jo, però parlaven també de com estimular aquesta energia a través de l'alimentació mentre dinaven.
Bueno, la gran lliçó d'allà és que no hi ha separació entre medicina i aliment. O sigui, no hi ha cap línia divisòria. O sigui, la medicina comença amb l'alimentació i segueix cap endavant. Les cases imperials, tot això, els plats, el seu menjar el dissenyava un metge, un bon dietista, que és el que feia l'equilibri, perquè tot ara el que es tracta sempre és de buscar punts d'equilibri. Compensar una cosa amb una altra, no hi ha res que sigui bo ni res que sigui dolent, sinó l'equilibri que és. I amb això els xinesos, la cultura oriental en general, en saben molt.
Què en pensa la Gemma del que està escoltant?
Totalment. Justament a mi el que més m'agrada la dietètica oriental és justament que busquen l'equilibri constantment. I tenen molt en compte algo molt important que se'ns ha oblidat aquí, és l'estacionalitat dels aliments. Desgraciadament, la globalització fa que tu vagis al mercat i hi hagi de tot durant tot l'any i les persones ja no saben el que toca menjar en aquell moment. I justament, si tu mengessis el que dona la terra en aquest moment, ja et carregues d'energia perquè t'està donant el que tu necessites en aquell moment. Ara és temporada de bolets, tardor, per exemple. Doncs hem de menjar bolets, els bolets són immunostimulants. Temporada de carbassa. La carbassa, ens agradi o no la ciència, jo tot el que porta la ciència, a mi m'agrada saber-ho, i a més penso que tenim la nostra ment occidental, necessita entendre les dues vessants, perquè si no s'atabala, no? Llavors, clar, que la carbassa tingui, jo et digui, té una energia que enforteix, que és el sabor dolç, que tot això va cap a dintre i nodreix tot aquest centre energètic, és meravellós. La ment oriental ho entén perfecte, però l'occidental necessita que a més li digui que és rica en betacarotens i que els betacarotens són meravellosos per estimular les defenses de la pell, les mucoses, i perquè no entrin tots els microorganismes. Llavors la ment occidental diu, ah, vale, llavors puc entendre la vessant de la medicina oriental. Per això jo intento unir les dues coses, encara que estic totalment d'acord amb el que diu en Miquel Masgrau, no? Llavors, si anéssim a corde i quan ve la primavera comencem a menjar les fulles verdes i comencem a menjar tot això que ens dona la primavera, no? Totes les flors que abans es menjaven i ara no es mengen, que són grans revitalitzants a les amanides, per exemple, de primavera. I anem a corde, tot això, anem menjant, perquè tot el que ve a la primavera, que té més aigua, que té més fulla, tot això és més vitalitzant, perquè a la primavera el que hem de començar a fer és sortir més cap a fora, tenir, ser més extrovertits, o sigui, anar més cap enfora. Però a l'hivern, què ha de fer a l'ésser humà? Anar més cap a dintre. Llavors, els aliments d'hivern, si t'hi fixes, són més concentrats, més densos, amb menys aigua, més cap a dintre, que és el que necessitem, perquè el que necessitem és recluir energia perquè vindrà el fred i necessitem estar forts i potents, i això reforça.
Això em recorda la doctrina de signatures de medieval, que deia que el creador havia posat a l'abast de la persona sempre el que més li convé, tant en cas de malaltia com de salut. En el cas d'això, els aliments aquests que estava anomenant, de la carbassa, són aliments d'hivern. Són aliments que van bé pel fred i per les persones de naturalesa freda. Però això també val per les herbes. I això és molt curiós, com, per exemple, en el cas de l'hepatia estacional, hi ha una herba que té molt prestigi, que és l'hipèric. L'hipèric és una herba que es cull, que la flor és com un sol, brillant, groga, i que es cull el migdia del dia més llarg de l'any, no? El vol de Sant Joan, se li diu herba de Sant Joan. I llavors això, fet infusió, o simplement preparada, també es troba a la parafarmàcia, té molt, molt prestigi per l'hepatia estacional, precisament per quan falta el sol. I bueno, el que diu l'estudi de les signatures és que cada planta deixa registrat, està gravat la seva utilitat, la qual cosa és impressionant. Per exemple, l'aspirina, que és el medicament més antic del que tenim, neix del salze, dels desmais, en llocs molt humits, i va bé pel reuma, sí, per malalties causades per l'humitat. La colchicina, que és potser el més... que es feien servir potser els egipcis ja, per la gota, surt d'un tubercle que recorda ben bé els dits de la... I, bueno, i el quebrapedres, l'herba que desfà les pedres del ronyó, també surt d'una herba que trenca, que surt de la pedra, no? O la pulmonària. Bueno, en fi, totes tenen... I l'hipèric és una planta molt, molt curiosa, perquè té... és perfecta pels cops. De tal manera se li diu també l'àrnica dels nervis. Però jo he vist, per exemple, un peu xafat per una vaca, pel peu d'una vaca, i un altre xafat per un cavall com feia de metge al poble, se'ls hi posava l'oli de cop, o sigui, a través d'aquesta herba, i l'endemà estaven perfectes. És gairebé meravellós.
La relació entre l'hipèric i l'estat d'ànim, en Xema, algun comentari?
No, trobo que és totalment tot el sentit. Al final és el que ell diu, no? O sigui, una planta que està recol·lectada en el moment de més llum, no? Que la sequem, i al final que ha captat aquest registre de màxima energia i que la pots prendre durant tot l'any. Si al final la natura té coses meravelloses que se'ns han oblidat, no? que és anar recollint totes aquestes coses, perquè quan hi ha aquest decaïment, jo penso que en el decaïment, en l'apatia, el primer que tenim que fer és entendre que és normal, no? O sigui, que no sempre podem estar al 100%. O sigui, que encara que la societat ho demani, que això és una mentida, que s'han inventat perquè siguem productius. Una paraula que cada dia ho diu més, no? I llavors, un cop entens això i tens una mica de coneixement i et deixes portar, per com tu ets, dius, bueno, si això em molesta massa i em fa patir, llavors vaig a buscar remeis, vaig a buscar solucions, i si no, doncs ho deixo transitar, perquè moltes vegades, quan no li dones molta importància, ho entens, ho deixes transitar, se'n va més ràpid del que ens imaginem, no? I també és bonic, no?, estar en aquest estat de melangia, de més cap a dintre, una temporada de més descans, no? És
agradable. En el teu cas, fa anys i panys, en una altra vida, com si diguéssim,
sí,
quan
totalment.
Va ser però que et vas preocupar, eh?
Doncs mira, jo em vaig preocupar moltíssim, perquè jo era la típica dona que tenia 18-20 anys, no?, que volia cuidar el meu aspecte físic i que menjava pues, amanides, tonelades d'amanida, fruita i carn i peix a la planxa, i sempre estava esgotada.
Però les amanides estem parlant d'aliments que han rebut sol, diguem-ne.
Sí, però que no eren adequades per mi, perquè jo sóc d'una naturalesa freda totalment, el que diguem yin. O sigui, el meu sistema digestiu és lent, la meva eliminació de toxines és lenta, la meva capacitat de reacció és lenta, la meva ment és molt yang, perquè va acorde a aquesta societat que em fan que tot tingui que anar molt ràpid, però el meu cos físic és lent. Jo quan vaig entendre això, gràcies a tot el coneixement que vaig anar adquirint de les medicines orientals, vaig dir, és aquí on haig d'anar. Quan vaig començar a fer-me caldos, quan vaig començar a fer-me llegum estofada, quan vaig començar a menjar cremes de carbassa i em vaig deixar d'estar de tanta verdura verda i tanta fruita crua, el meu cos va començar a recuperar i a prendre llum del sol, que això no ho feia mai. O sigui, sortir, perquè una persona que està freda per dintre, que és lenta, necessita molt més la captació de la llum solar.
En aquella època la Gemma era diplomada en educació social, llicenciada en antropologia, i als 32 anys va canviar el seu rumb professional, va descobrir la seva passió pel món de la nutrició, la sanació, vas començar formant naturopatia, medicina xinesa, com a consultora macrobiòtica, etc. Doctor Masgrau, estem a la recta final, ja ens estem deixant alguna cosa important que vulgui destacar?
No, potser la vitalitat, que és el que hem parlat molt, que és la base de la medicina natural, de tota la medicina. En definitiva, qui es cura és el propi cos. No? Llavors, com augmentar la vitalitat quan està baixada? Una d'elles és l'alimentació. Una altra és a través de la medicina xinesa, de la acupuntura, d'adreçar, si fer que circuli bé l'energia del cos. I una altra cosa, que en definitiva la vitalitat, és el consum d'oxigen. O sigui, que arribi l'oxigen a les cèl·lules en condicions. O sigui, és la respiració celular, diem, a partir d'aquí. L'oxigen aquest que ve de les plantes, que les plantes ens regalen, i de fet som un subproducte de les plantes nosaltres. Llavors, per això el que va molt bé en casos de que calgui augmentar la vitalitat és el tractament amb ozó. L'ozó és una mena d'oxigen amb una forma que es descomposa, crea un àtom d'oxigen que té una reacció molt forta sobre l'organisme. És com un estímul que és el que més pot donar vitalitat d'una manera ràpida avui dia. Llavors, les malalties de desgast o les persones grans, el fet de posar aquest ozó dona aquesta vitalitat que fa falta per si vols recuperar qualsevol cosa.
Alguna última recomanació, Gemma, per l'apatia estacional abans d'acabar?
Jo, sobretot, el que recomanaria moltíssim és que tornéssim a sortir més a fora, que prenguéssim més el sol, que se'ns ha oblidat, sobretot el sol en tots els espectres que té, el de primera hora del dematí, una estoneta, els rajos aquests vermells, que són els que realment ens activen tota la vitalitat, aquest cortisol bo i natural, i la llum blava, també, del dia, que també ens harmonitza, i un altre cop, quan comença a caure al vespre, a la vesprada, no?, que és la que ens prepara per poder descansar, perquè això regula els nostres ritmes interns amb els ritmes externs, i al final aquesta harmonització fa que tinguem més energia i que puguem portar millor qualsevol alteració a la vida.
Suposo que la Gemma no només va en compte amb el que menja o deixa de menjar quan es fa fos, sinó també amb l'ús de pantalles.
Totalment d'acord.
No?
Totalment d'acord. És una cosa que tindríem, bueno, el que és les típiques bombetes vermelles, la làmpara de sal és meravellosa, per exemple, i utilitzar altres freqüències de sons, també el que escoltem, perquè al final hem d'anar adequant. Pensa que fins no fa tant, quan hi havia llum elèctrica, que no fa tants anys que hi és, no? O sigui, que es feia de nit, s'encenia la llar de foc. La llar de foc, aquella llum vermella del foc, ens prepara per anar-nos a dormir. I és una mica el que tenim que fer. Llavors, una de les coses que més també causa apatia i menys i més ens desvitalitza és que la gent dorm molt malament, que això donaria per un altre programa, Gaspar. O sigui, l'insomni que hi ha avui en dia, o el mal dormir enorme, perquè la gent no segueix els ritmes de la natura i no prepara el seu cos per un bon descans reparador.
Ho corrobora el doctor Masgrau?
Sí, tant. I tant, el descans, l'hivern, la nit, són els grans reparadors.
Totalment.
Sembla que sigui una cosa que un temps perdut. Sí. Doncs no, és un temps guanyat.
Gemma Hortet, doctor Masgrau, ha estat un plaer. Moltes gràcies per haver tornat a l'Ofici de Viure. Gràcies en nom de l'Edu Arnàs a la realització tècnica, de la Núria Ventura a la producció i de la Blanca Busquets al guió. Fins aviat, una abraçada.